Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Núria Har. Rússia i Ucraïna continuen acusant-se mútuament de violacions massives de la treva de Pasqua que s'acaba aquesta mitjanit. Els dos bàndols intenten demostrar al món que l'altre no té ganes d'aturar la guerra. Moscou, Cristina Solies.
En les últimes hores, Rússia ha acusat Ucraïna de gairebé 2.000 violacions de l'alto al foc i de la seva banda, Kiev assegura que l'exèrcit rus n'ha comès 2.300. Ara bé, els canals militars coincideixen que la treva s'està respectant majoritàriament a les línies de front. Unes hores de pausa que els estan servint a tots dos exèrcits per reforçar posicions i rebre subministraments. Però, malgrat aquestes crides a la pau, ni Kiev ni Moscou estan fent servir aquesta treva de només 32 hores per fer passos cap a la desescalada. Aquest dilluns es reprendran els combats i les denúncies de vulnerar l'alto el foc només hauran servit per intentar convèncer Donald Trump que l'enemic no vol la pau.
Més notícies amb la Maite Curtó.
La consellera de Salut, Olga Paní, ha tingut un accident domèstic i s'ha fracturat el peroné. Durant la seva recuperació, assumirà les funcions del seu càrrec el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
Mor un motorista a la C15Z a Canyelles, al Garraf, per causes que encara s'investiguen. Ahir al vespre, la moto va sortir de la via. El conductor, que anava sol, era un home de 67 anys, veí de Canyelles. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 11 eren motoristes.
El govern estudia multar amb fins a 900.000 euros les pintades en instal·lacions ferroviàries. Els socialistes portaran la proposició de llei al Parlament aquesta setmana amb l'objectiu de frenar la impunitat dels grafiters, ja que s'ha convertit, segons indiquen en el text de la norma, en un problema visible i preocupant. Són declaracions de Sílvia Paneque, consellera de Territori, a l'Agència Catalana de Notícies.
Més enllà de l'afectació a usuaris, només perquè tinguem una dada, cada dia dels diners públics ens gastem 32.000 euros cada dia per revertir aquestes pintades i les actuacions de vandalisme en el material mòbil rodant. Per tant, s'ha acabat la impunitat.
La flotilla Global Summit no salparà finalment avui cap a Gaza des de Barcelona tal com estava previst. El mal temps obliga a la quarantena de vaixells que havien de sortir avui mateix cap a Gaza a dormir al moll de la Fusta. Asseguren, però, que sortiran en els propers dies. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
Què tal? Bon dia. És la notícia d'última hora. Ho acabem de saber. Ens expliquen des de l'organització que no sortiran avui per por al mal temps i per evitar el fort onatge. Saïf Aboukeshek és coordinador de la iniciativa, membre del comitè de direcció de la Global Summit Flotilla.
Estamos entre el martes o el miércoles. Si el tiempo cambia antes, salimos antes. Si el tiempo empeora y tendremos que esperar, vamos a esperar. La única cosa que, por nuestra parte, los barcos y las personas y participantes están preparadas para salir de una manera inmediata.
Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Moll de la Fusta de Barcelona.
I ara els esports amb Alfons Escorina.
El Barça amplia fins als 9 punts l'avantatge sobre el Madrid a la Lliga de Futbol després de guanyar el derbi contra l'Espanyol per 4-1 amb dos gols de Ferran, un de Lamine i un altre de Rashford. Pol Lozano va situar el 2-1 per a l'Espanyol, que encadena 14 partits sense guanyar. Gerard Martín, que va ser substituït al descans, podrà jugar dimarts a la Champions. A l'ACB de bàsquet, duel català entre el Manresa i el Joventut al Nou Congost. Ernest Macià, bon dia.
Què tal? Bon dia. Acaba de començar el partit entre el sisè classificat, la sisa Joventut, i el Baxi Manresa, que ocupa la dotzena posició. Dues victòries per sobre del descens. Objectius molt diferents. El partit acaba de començar, primer minut. Baxi Manresa 0, a sisa Joventut 0. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Manresa.
Gràcies, Ernest. A les 5 jugarà el Barça, que rebrà el Bilbao Basket al Palau Blaugrana. A la Lliga Femenina ara arrenca el partit de l'Uni Girona a la pista de l'Encino. El Voltregà jugarà avui la final de la Eurocup femenina, la segona competició europea d'hoquei patins, a São João de Madeira, a Portugal, contra el Sant Joanense. Serà a les 4 de la tarda. En ciclisme, avui es disputa la París-Roubaix, on Tadej Pogacar buscarà guanyar l'últim monument que li falta. I recordem que el Barça d'handbol és campió de la Lliga Sobal per 16a vegada seguida, després que el Logroño perdés contra el Bidasoa ahir.
Fins aquí les notícies.
Your husband is coming.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12 i 5. Les 12 tocades, les amigues de les arts, recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides la Rosa Redon i la Marta Ferrer. Bon dia i bona hora a totes dues.
Bon dia.
Avui comencem parlant de menjar italià. La Rosa Redon ens proposa anar a la Bottega Bernaca, ho he de dir això, Rosa?
Has dit perfecte.
Restaurant a Gràcia, on fan la pasta perfectament al dente.
Us agrada la pasta al dente?
O sigui, no anem sobrats d'italians, Barcelona. Van tancar el Tramonti aquí davant de la ràdio. Encara estem de dol. En Pau descansa el Julio, no? Que era el... Sí. Bueno, hi havia els dos germans. Un estava a la cuina.
Un va morir i l'altre...
Amb mig any de diferència van acabar morint els dos. I hi ha la germana també que...
Sí.
Que està viva, però... Però bé, van acabar de baixar la persiana i...
La millor lasanya de Barcelona,
La millor lasanya. I bé, hi havia un plat que era el Jaume Plensa, que és extraordinari, que trobem molt a faltar.
Efectivament.
Estem de dol, encara.
Era un històric que penso que trobarà a faltar molta gent durant molt de temps.
A més, tu entraves allà al Tramonti i era com entrar al 1980.
No havia passat el temps, però d'una manera positiva, diguéssim. No és que entressis i era vell, sinó que et transportava. Això és difícil aconseguir. Mira que ara els restaurants es gasten una fortuna en decoració, n'hi ha alguns que es gasten pràcticament més en això que en buscar bons productors. I tot i així ho veus. Quan entres, te n'adones una mica aquesta cosa... Una mica portaaventura, Fins i tot llocs que s'han gastat una fortuna en l'il·luminació, en buscar elements d'antiquari per donar-li una pàtina així diferent, te n'adones que hi ha alguna cosa una mica impostada. Mm. En canvi, hi ha llocs... És que l'autenticitat no es pot fingir.
I després, que en un lloc on a tot arreu la carta va amb el QR i amb el mòbil, allà la carta del Tramonti era una cosa d'unes dimensions estratosfèriques que fa nosa que notes que allà hi ha vida, és a dir, que ha passat per moltes mans diverses. Jo una carta tan enorme com aquella, de dimensions, a banda de que hi havia molta oferta, no recordo haver-la vista enlloc més.
Mira, et diria l'Hispània.
Ah.
A l'Hispània tenen una carta també que no veus el de davant durant una bona estona mentre tries. Per cert, els cervellets de l'Hispània, quina cosa més bona. Bé, jo avui us venia a parlar...
Bottega Bernaca.
Sí, de la Bottega Bernaca.
No sé si compensa com d'orfes estem del Tramonti. Això ho trobem a Gràcia, amb pasta perfectament al dente.
És una fantàstica nova incorporació. Es va estrenar aquest dimarts i jo ja hi he anat dues vegades. És cert que és a Gràcia i jo visc a prop, per tant, això és un avantatge per ells, però hi he anat dues vegades per poder tastar més coses de la carta. El que és curiós de la Bottega Bernaca és un restaurant, és un projecte que és de dues persones. Un és el Gerard Barberan, que és d'aquí, i un altre és el Davide Bernaca, veus, d'aquí el nom, que és italià, és de Carrara, però el més curiós de tot és que aquest restaurant ve del Brasil. Que és on resideixen ells dos, és on tenen... Hi ha 5 Bottegas Bernaca, és un restaurant que allà funciona moltíssim. Vaig tenir la sort de poder-ne visitar un, estan a São Paulo, aquest estiu, i vaig flipar de veure com jo anava com un tiro, i em diuen, que ho saps, que venim a Barcelona? I efectivament, acaben d'estrenar, han hagut d'adaptar molt la carta, s'assembla, hi ha coses que s'assemblen, no?, que té el mateix esperit que els restaurants de São Paulo, però n'hi ha moltíssimes que no. En primer lloc, perquè el Gerard Barberan, que és cuiner, està eufòric, perquè aquí té una sèrie de productes que allà no té. La cuina que hi ha principalment és italiana, es fa cuina italiana, en bona part en producte català. I una de les característiques que té aquest restaurant és que ell és un obsessionat de la cocció de la pasta, per tant, la seva idea és que arribi perfectament al dente al plat i la serveixen directament amb una paella així fonda, directament, o sigui, surten de la cuina amb aquella paella i pam, t'ho posen al plat. És la típica cosa que ens fa molta gràcia i tothom retrata. Més enllà del tema de que ens agradi fer-ne fotos, el menjar és boníssim, tenen tenen una carta amb bressaola de wagyu, fa un ravioli farcit de ricota, tòfona i rovell d'ou increïble, la parmigiana d'Albergínia és increïble, és boníssima, el tomàquet té aquella potència de gust tan mediterrani, diria jo, i després és cert que, tot i que venen del Brasil i hi ha poques referències, n'hi ha una que a mi em va agradar trobar, que és que si algú ha anat al Brasil, sap que allà es menja constantment pau de queijo, que són aquestes boletes fetes de farina de mandioca amb formatge, i ells en la seva cistella de pa hi posen una mena de pa de massa mare més propi nostre, i posen grissini, no?, aquests bastonets típics d'Itàlia, i posen també unes boletes d'aquest pau de queijo, que a més, com que està fet, com dèiem, amb farina de mandioca, si algú no vol menjar gluten, en pot menjar. Ara bé, evidentment, hi ha traces, hi ha contaminació creuada.
Els italians de nosaltres deuen dir que sempre fem la pasta més del compte, no?
Bé, és que és així, però...
tendència, no?
Però, a més, està estudiat i és sabut que passar-se fa que et compliquis la digestió. Per tant, és important afinar el
punt... moment mastegant no el compliques tant, eh? Vull dir que a vegades... És a dir, tant al dente, al dente, al dente...
Home,
a tu t'agrada molt al dente?
Molt al dente, no. M'agrada al dente. És que és una qüestió de precisió. O sigui, evidentment, hi ha coses que... podem millorar. Quan jo era petita menjava la pasta no tova.
Sí, sí.
O sigui...
Pasteta.
Sí, efectivament.
Es desfeia ja, pràcticament.
Es desfeia. Quan la comences a provar, potser el primer cop et sobta, com ha de ser. Però després arriba un punt que no ho canviaries. I penso que aquest és el punt correcte de cocció.
Botega Bernaca, restaurant a Gràcia, que ens proposa la Rosa Rodon. A les pantalles, petita pantalla. Última temporada de Hacks HBO Max. Oh, God, look at this. Cinquena i última temporada d'una de les sèries de comèdia més aclamades per la crítica i pel públic posa punt final a les aventures d'una humorista passada per aigua i a la guionista que intenta fer reflotar la seva carrera. Marta.
Hacks és una d'aquelles sèries que a mi em fa riure en veu alta. No sé si a tu et passa, Rosa,
sí,
també.
Sí, efectivament.
Sabeu a vegades que veieu sèries o pel·lícules i fas el típic riure que és com... però no acabes de riure del tot? Jo amb Hacks em peto de riure. I ric, amb veu alta, nivell que la gent de casa meva em diu però què estàs mirant, que t'estàs rient tant sense parar? Doncs normalment és Hacks. Bàsicament perquè té aquestes dues protagonistes absolutament meravelloses, que són la Deborah Vance, interpretada meravellosament bé per la Jean Smart, que és una icona. Ha guanyat 4 Emmys ja per aquest paper.
Pràcticament.
Exacte, i li caurà el 5è. I jo ja proposo que ens inventem temporades de Hacks perquè li continuïn plovent Emmys, perquè se'ls mereix absolutament tots. O sigui, va Emmy per temporada i haurien d'inventar categories també per donar-li més Emmys encara, perquè crec que aquest paper li han escrit especialment per ella, és absolutament deliciós de fer i explota tots els talents que té Jean Smart, que és aquesta capacitat de fer de personatge que pot ser molt agre en moments, que pot caure antipàtic, no sé, Rosa, si estàs d'acord, però que alhora també és encantadora, t'enamores d'ella i que, clar, té aquest poder per fer comèdia, perquè és una sèrie molt difícil d'escriure, Hacks. És a dir, tu has de fer comèdia amb les situacions d'aquests personatges, però alhora t'has d'inventar monòlegs que també facin riure, perquè si no, no entens que aquesta humorista de stand-up, que és aquest personatge de la Deborah Vance, sigui tan aclamada per tothom dintre de l'univers de la sèrie. Per tant, té aquesta protagonista que és meravellosa i t'hi quedes, però també té l'altra coprotagonista, que és aquesta Ava, que és aquesta jove millennial que li fa de guionista, que és l'encarregada de reflotar la carrera d'aquesta humorista una miqueta, sí, ja passada per aigua, que té aquesta sensació que els seus millors moments ja els ha viscut, i aquesta humorista ve a dir-li no, tu encara pots ser una persona rellevant i jo t'ajudaré modernitzant-te una mica i canviant una mica la teva manera de fer, i clar, i aquest xoc generacional que és superinteressant, que està molt ben escrit, que són personatges amb molts matisos, aquesta protagonista millennial que és una mica també hipòcrita, no?, que va de molt moderna, però a vegades té por de passar-se de la ratlla i moltes vegades pensa que és prou moderna, però no acaba de ser prou moderna. Té tots aquests matisos de dues protagonistes femenines que costa molt encara ara de trobar dues protagonistes que siguin tan complexes, que siguin tan interessants, que no siguin allò. La femme fatal, la protagonista forta que no té emocions, és a dir, que no siguin aquests estereotips i aquests arquetips que estem tan acostumats a veure, que vagin més enllà de tot això. I aquestes dues protagonistes de Hacks són exactament això. Llavors, aquesta cinquena temporada, clar, s'ha d'acomiadar. Això sempre és un repte per les sèries, fer-ho bé. Jo no l'he pogut acabar del tot encara, he vist només els primers 4 capítols, però sí que puc dir que amb aquests 4 capítols es confirma que és una sèrie que no decau en cap moment, en cap temporada. És de les poques sèries que vas mirant temporada rere temporada i continua en el mateix nivell, que això és molt difícil de fer, perquè normalment quan vas gastant bales, diguéssim, et quedes sense arguments, et quedes sense coses a explorar, i en canvi Hacks ha aconseguit la recepta perfecta per continuar sent bona al llarg de tots aquests anys, tot i que és veritat que després de la segona temporada jo vaig pensar... la podríem haver matat aquí, perquè tenia un final bastant rodó, bastant bo per la sèrie. A la tercera temporada em feia una mica més poc una pedregada, però van saber reflotar-la bé. La quarta temporada va estar molt bé i, pel que sembla, aquesta cinquena temporada anirà molt en la línia. Llavors li auguro un final molt bo, francament.
Dir dues coses. La Marta, que ho sàpiguen els oients, té avantatge, perquè ella ja ha vist molts capítols. Els que som fans n'hem vist un, eh? Ens els aniran posant mica en mica, cosa que a mi ja em va bé, perquè si no la veuria de cop. I ja em va bé tenir aquesta dosi setmanal de comèdia. Però deixa'm dir una cosa, Marta, no sé si tu estaràs d'acord. Una comèdia ben feta. S'aposta molt poc per la comèdia i aquesta comèdia demostra com pots posar la complexitat dels personatges, com els pots fer créixer, com ens pots fer riure, com ens pots fer plorar, perquè també ens han fet plorar.
Totalment.
I penses, per què és un gènere que pràcticament no tenim res? Jo ho sento molt, prou superherois, doneu-me comèdia.
Sí, costa molt de fer la comèdia. Jo ara penso en una altra sèrie que sé que també t'agrada molt, Rosa, que és Rooster.
Efectivament.
Que també és en aquesta línia. És a dir, les comèdies potser abans, no totes, però sí que potser tenien molt entre cella i cella allò de hem de fer riure i el nostre únic objectiu és fer gags que funcionin i moltes vegades això anava en detriment de les altres històries, dels personatges, etc. I ara sí que s'estan trobant moltes d'aquestes fórmules tipus Rooster, tipus Ted Lasso, tipus Hacks, que han trobat la barreja perfecta de tots dos elements.
Hacks, l'última temporada la trobeu a HBO Max, realment ens venen ganes d'haure-la després del que han explicat la Rosa i la Marta. Ara anem a una altra sèrie que s'acaba, The Boys, temporada 5, Amazon Prime. My power is absolute. És una sèrie de Boys que imagina com serien els superherois si existissin de veritat, que sempre ha estat molt crítica amb Donald Trump i que últimament s'ha vist superada per la mateixa realitat que retrata.
És el problema que té de Boys, que pobreta meva, la sèrie no és culpa seva ni dels seus guionistes. Va començar sent un auguri, una previsió d'una Amèrica, bàsicament d'uns Estats Units neonazis, feixistes, en què els superherois eren aquesta mena d'éssers intocables que, en lloc de ser l'exemple de virtut i de moralitat, eren uns absoluts desgraciats, que, si som sincers, segurament és com seria a la realitat Superman si existís. No seria aquest exemple de tot poderós, meravellós, que sempre fa les coses bé, sinó que seria, doncs, un autèntic creti. I aleshores, The Boys ens posava en aquesta situació. Què li ha passat? Que augurava un futur que ara és el present. És a dir, havia creat aquesta figura terríficament messiànica que és el Homelander, que és aquesta espècie de Superman dolent que és el més fort de tots els superherois i que semblava, doncs això, un nou Hitler, per dir-ho d'alguna manera, i ens semblava una cosa absolutament de ciència-ficció. I llavors hem tingut el mandat de Donald Trump i en situacions que... fins i tot es va acabar fent el mem de això de Boys ha passat de ser una ficció a ser un documental, perquè, clar, retrataven moltes escenes que ens semblaven absolutament de ficció i han acabat sent coses que hem vist a la realitat. Aleshores, clar, això li ha jugat en detriment perquè ha deixat de tenir com aquest poder de visió de futur per ser simplement una sèrie que respon a una realitat que és insuperable per la ficció. Tot i així... és una sèrie que té un esperit molt gamberro, que és molt de sang i fetge, que sempre s'ha atrevit a creuar la línia i allà anar més enllà. És una sèrie que és bastant imprevisible perquè no saps mai per on et sortiran els trets, no saps si ara mataran un personatge, si ara s'inventaran un gag molt sexual i absolutament violent. I això és molt interessant perquè quan et poses a retratar una realitat, ara ja, perquè no la pots preveure, sinó que simplement la pots retratar, jo crec que com més cruel, millor, francament, perquè la realitat ja és prou cruel, doncs almenys satiritzem-la d'una manera molt cruel. I The Boys sempre ha estat molt bona fent això. Potser s'ha allargat un pèl massa, potser la quarta temporada, que és l'anterior, no l'hauríem d'haver estirat tant com un xiclet i hauria d'haver estat l'última... Això sempre passa amb la sèrie, sabeu que una retirada de temps és una victòria, però és molt difícil de fer, i confio també que sabrà acabar bé tot el que ha plantejat. Clar, aquí la pregunta que em surt a mi és, serà un final feliç o serà un final infeliç, agre? Perquè, clar, com que sempre ha estat una sèrie molt realista en aquest sentit, en què no tot sempre acaba doncs, de conte de fades, amb tots feliços menjant anissos, no sé què esperar-me, no sé si vull que acabi bé o vull que acabi malament perquè acabi anant en sintonia total amb la sèrie. Veurem què ens depara.
The Boys, temporada 5, Amazon Prime. Un apunt encara pel que fa a les sèries. Demà, primer concert de Rosalía a Barcelona. De seguida també en parlarem amb l'Oriol Rodríguez i el Larai Borra, que han escrit conjuntament la primera biografia sobre Rosalía, Buscant la Rosalía. Ara al suplement parlarem d'aquest llibre. Però abans, Rosalía està d'actualitat a tot arreu perquè la cantant de Sant Esteve Sesrovires també debuta a la petita pantalla amb un petit paper que té a la tercera temporada d'Eufòria, HBO Max.
Sí.
I hem pogut esbrinar alguna cosa. Això s'estrena pràcticament ja, no?
Això és demà.
Ah, demà s'estrena
demà
ja.
Demà primer capítol d'Eufòria.
Ha trigat molt, entre la segona i la tercera.
Una barbaritat. Semblava en un moment que no s'havia de fer la tercera temporada perquè hi ha hagut molt drama rere les càmeres amb el creador Sam Levinson, amb les actrius, amb els actors. Clar, és una sèrie que ha tingut una gran capacitat per llançar estrelles al més alt. O sigui, Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, tota aquesta gent.
Continuen sortint tots aquests?
Continuen sortint, tornen pràcticament tots. El que passa és que, clar, ens presenta un futur, perquè clar, ja no té sentit i no ens creuríem ningú que ara Jacob Elordi encara estigués a l'institut.
Eren institut, no? Eren nanos de l'institut que ja feien coses que... amb persones grans, eh?
Sí, jo crec que vull ja hem superat
i no només
això.
Coses molt xungues feien.
Molt xungues.
Després de cims borrascosos, sí. Jacob Elordi seguint fent d'adolescent, eh?
Clar, ja no ens ho creiem.
Bueno, llavors... tampoc colava aleshores, eh?
Però, no, bueno.
Però ara menys. Ara menys. Llavors han fet un salt temporal de 5 anys i llavors representa que recuperarem aquests personatges en aquest món fora de l'institut, que no sé jo si tindrà molta gràcia, perquè era una sèrie que clarament estava ambientada a l'institut i volia parlar d'una època concreta de la vida d'aquests personatges, i ara no sé ben bé què s'inventaran. A nosaltres encara aquí no ens han deixat veure cap capítol, és a dir, jo veuré el primer demà com la resta de mortals.
D'un amb un, eh? HBO és una a la setmana.
Una a la setmana. Això sí, als Estats Units sí que han deixat veure la sèrie abans i hem de dir que les crítiques no són gaire bones.
Vaja.
Però el més bo que destaquen és Rosalía.
Ah, sí?
Aleshores...
Com a actriu?
Com a actriu. Llavors, HBO Max ens ha deixat sentir un tastet de la Rosalía. Heu de parar molt l'atenció perquè és molt breu, d'acord? Però això és...
És l'avançament de Rosalía Eufòria.
Correcte.
Mira por donde vas, coño.
Ah.
És això, eh?
És d'ella, dient...
Mira por donde vas, coño.
Sí.
Però que...
O sigui, us he avisat que era breu.
Es dobla ella mateixa o...?
No, és ella mateixa parlant en castellà.
Que, però com és això? Per què?
Pel que tinc entès, segons he llegit en algunes llatí, crítiques, no. Entenem que sí, que té parts en anglès, que també té moltes frases lapidàries com aquestes en castellà, i que és un personatge que clar, Eufòria era una sèrie que va saber ser molt icònica, també, que tots els personatges anaven amb el brilli, brilli, va posar de moda el brilli, brilli,
i tant,
aquestes coses a la cara.
De fet, tota una tendència de maquillatge gràcies a Eufòria.
El disseny de vestuari de Rosalía...
Discutible, també la tendència de maquillatge.
Sí. Jo també com la discutiria.
Us heu maquillat mai com Eufòria? Ho heu provat de fer a casa, allò?
No, saps la resposta, Roger.
Jo no tinc nassos de sortir al carrer vestida amb els brilli-brillis de Hunter Schafer a Eufòria, eh? Sí. Com et dic. Aleshores, tampoc tinc els nassos de sortir com surt Rosalía a Eufòria, que és com amb una espècie de collarín d'aquests, com de quan et fas mal al coll.
Ah, sí?
Sí. Tot decorat amb brilli-brilli. No es podia saber.
I de què fa Rosalía aquí?
Em sembla que és una espècie de... no sé si ballarina exòtica, treballadora, sexual... Una cosa una mica allà entremig, m'ha semblat llegir. Una cosa molt tèrbola.
Noia d'imatge.
Noia d'imatge molt tèrbola, també perquè sabem que en aquest clip de 3 segons es troba amb el personatge de Zendaya, que si heu vist la sèrie sabeu que, home, no tenia l'estil de vida més saludable de la història del món. Aleshores, ens podem imaginar que segurament ha continuat amb aquest estil de vida. Però jo, sí, les crítiques nord-americanes el que diuen és que Rosalía destaca com a actriu. Jo, que no les tenia totes amb Rosalía fent actriu a Eufòria,
o sigui,
jo ho celebro.
La crítica l'aplaudeix en el...
En la mediocritat, que seria el que ells diuen que és la tercera temporada.
La veurem igualment, perquè a mi em van agradar molt les dues primeres i demà hi seré allà davant.
Pot ser, Marta, que l'altre dia que van fer la presentació, allò, la posada de llarg, tots amb els grans vestits, que diríem la red carpet, no, la Rosalía no hi era. Però la impressió era que tots els que hi eren no volien ser allà, intentaven ser-hi com menys temps millor. Aquesta és l'entrada, la promo, que tenim.
Sí, de fet, Zendaya, pel que vam veure, va anar al fotocall, es va fer les fotos de mira que guapa que estic perquè Zendaya és estupenda sempre. També val a dir que aquest fotocall d'Eufòria s'ha juntat amb la moda que hi ha a Hollywood de que totes les actrius pesen 1,5 kg.
Ossos en pell.
Això a mi em preocupa molt.
Sí,
Zendaya, per exemple, és una actriu que sempre ha estat molt prima, però està inclús més prima. I hi ha algunes altres actrius que, en comparació, diguéssim, que fan patir. Fan patir i és una preocupació greu que estiguin donant aquesta imatge. Doncs bé, Zendaya va anar, va fer-se la foto de rigor, ni es va saludar amb Sam Levinson, el creador, i després va marxar per la porta del darrere amb un cotxe d'aquests tot blindat i tot fosc, i em sembla que no es va quedar ni a veure el capítol ni res. I tal dia farà un any.
Doncs demà Eufòria, que es torna a estrenar, i acabem també amb la Rosa Rodón, que ens fa una proposta ben diferent per omplir la panxa al Priorat. Hotel gastronòmic Mas d'en Bruno.
A veure, Mas d'en Bruno és un lloc que, si podeu, hi heu d'anar. És un hotel espectacular, brutal, un relé-xató increïble que hi ha al Priorat. Evidentment, com que és un hotel brutal i un relé-xató, és car. Ara bé, si algú, doncs, per exemple, ha d'anar a un casament i han de fer un regal conjunt i no saben què regalar, si a mi em regalessin això, els estimaria per tota la vida. Això, d'entrada, dir-ho, és un lloc extraordinari i molt bonic a Torroja del Priorat. Ara bé, si no us podeu permetre l'hotel, sapigueu que dins hi ha un restaurant que està molt i molt bé.
Què s'hi va fer en el
Què s'hi va fer a ser feliç enmig del Priorat, que és una de les regions més boniques que tenim al país. Des d'allà pots anar a visitar cellers. Té una fantàstica piscina, que jo no vaig catar perquè sóc una persona fredolica. S'hi poden fer tastos i, sobretot, es pot anar al restaurant que dirigeix el Josep Caral, que es diu Vinum. No cal que us hi allotgeu, podeu anar-hi tranquil·lament. Ell allà serveix un menú degustació que em va semblar increïble, boníssim. Des del meu punt de vista, és millor fer-lo per dinar que per sopar. Perquè això
ja degustació per sopar.
Comencem a acusar això,
després,
eh?
Després és una mala nit, eh?
Sí.
Massa bueno, tip.
No tant una mala nit.
El maridatge.
Sí, bueno,
malament.
Jo, des del meu punt de vista, no aquí, a tot arreu.
Això s'aprèn amb el temps.
Amb el temps. Els menús degustació, si són per dinar, em van millor que per sopar. És el meu consell
ja no
per
sopes,
tots vosaltres.
Que...
Un iogurt i el llit, sí, una de les sèries que ens explica la Marta, ja ho hem fet el dia, no?
El capítol de la Rosalia d'Eufòria i vinga.
Exacte. Tornem al Josep Caral, que és un cuinaràs, només per posar-vos en context. Aquest any ha guanyat el concurs que es fa a Cambrils de la Galera, un concurs premiat amb 3.000 euros, va fer un plat boníssim que va incloure en el menú que serveix al restaurant Vino, amb el que passa que ara potser si aneu-hi les properes setmanes ja no n'hi haurà, perquè les galeres ja se'ns estaven acabant. Però en qualsevol cas hi trobem plats pensats, bueno, una mini clotxa, per exemple, que em va semblar molt divertit fer un homenatge a la clotxa, típica del territori, aquell pa rodó que buiden i omplen i s'enduien el tros. Doncs ell fa, evidentment, una versió refinada, però també fa plats amb cranc blau, amb cabirol. Bueno, és un menú extraordinari, superequilibrat, molt i molt i molt i molt ben fet. I penso que, a més, en l'entorn on te'l menges, encara va més ben acompanyat. És una oferta gastronòmica d'altíssim nivell i val la pena, i així també pots veure aquest hotel, que és tan bonic i que molta gent potser no hi tindria accés si no fos perquè va al restaurant. I també us ho dic, si us ho podeu permetre, és un bon lloc per quedar-s'hi a dormir.
Mas d'en Bruno, al Priorat, la recomanació de la Rosa Rodona. Acabem amb una cançó, va. Això és Dràcula, l'últim single de Tame Impala. Aquests dies han tocat a Barcelona, al Palau Sant Jordi, i sempre que venen van al mateix restaurant a Barcelona. És el Bar La Platja, Rosa.
No, La Plata.
Ah, Bar La Plata, perdona.
Bar La Plata.
No, ho he llegit malament, jo.
No, això vol dir que tenim deures, que és anar-hi.
Sí, no hi anant.
Això vol dir que no el coneixes. I això no és admissible, Roger Escapa. El Bar La Plata és un dels històrics de Barcelona, és un resistent del gòtic, és un lloc on sempre serveixen el mateix. Tenen una petita tapa de peixet fregit, una altra de tomàquet amb arbequines i ceba, un pinxo de botifarra i poca cosa més. I això, vas, em penso. Perdoneu. Llavors, és un bar que és, com us deia, la resistència, i va tot el bar... Perdoneu, haig de veure.
Ara tenim aquí un problema. Beu aigua, tranquil·la, no pateixis.
Aguanta,
Bar La Plata, el gòtic, barri gòtic, carrer de la Mercè, 24.
Ja m'he recuperat. És el disgust de que no el coneguessis.
No cantis Victòria, encara hi ha una mica de gall aquí.
És el polen, eh? És el polen.
Ets al·lèrgica.
Bueno, no ho sé, però se m'ha posat aquí.
Es posa pel forat que no toca el polen i es posa per tot arreu.
És punyetero.
És un lloc de trobada, un punt de trobada dels veïns del gòtic. És un lloc que, com aquest mateix grup que tinc entès que t'agrada molt,
Roger. Sí, el Tame Impala està molt bé, sí.
Quan hi van i tornen, de fet, les parets tenen unes rajoles precioses, però a més està ple de fotografies de persones conegudes d'arreu del món que hi han
anat a parar. Ells atenen també, evidentment, molt de turisme que passa per allà, però sempre hi ha un lloc per la gent local, i jo això ho aplaudeixo. És un lloc amb preus supercontinguts, no van assaltar la banca, haguessin pogut demanar el doble per tot el que fan i seguiria a ple, però ells no ho fan. És un enclavament d'aquests de la ciutat, fonamentals, que esperem que continuïn exactament igual i que no canviïn absolutament res.
I els Tame Impala van anar allà a menjar allà al mig davant de tothom i van poder menjar tranquils?
Al mig, quan ho vegis, veuràs que no hi ha res més que al mig davant de tothom.
No hi ha un reservat.
No.
Tampoc crec que els Tame Impala siguin molt reconeixibles.
Home, escolta, Tame Impala, poca broma, vam omplir el Palau Sant Jordi i...
Sí, però sí. Tu creus que tu te'ls trobes pel carrer i saps qui són els Tame Impala?
A Gràcia, Tame Impala, jo crec que no poden passejar tranquils, precisament
sí.
A Gràcia.
Bé,
sí.
No ho sé.
Jo crec que no.
No ho sé, ho hauríem de provar.
Està molt equivocat, estic molt
desubicat. En tot cas, el Bar La Plata és un espai molt petitó, cantoner, on no hi ha, en cap cas, reservats.
Mm-hmm. Bé, Rosa Rodon, la penya que està perdent de 3 al camp del Baxi Manresa, tu que ets de Badalona.
Bueno, ja ho capgirarem.
Suposo que toca de prop. Et consola el Sabadell, que hi va guanyar, però ja ha perdut el liderat, eh?
Bueno, estem a un puntet.
Vull dir que no... No sé, sí, no sé com acabarà això del Sabadell.
Bueno, potser si ens dones una mica de suport i vens, entre tots ho farem.
Molta feina tinc, cap de setmana. Rosa Redon i Marta Ferrer, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Són 1:45 del migdia. Fem una pausa i al suplement continuem parlant de Rosalia, en aquest cas amb els seus biògrafs. Ara en parlem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Si ets fan del Super 3, aquest Sant Jordi no deixis escapar aquests llibres.
Sí!
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals i a la botiga 3Cat.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon dia.
Qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos. No és dolç, però és ric.
No sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos.
Aquesta és difícil, eh?
A la taula del caníbal, Jancy Robinson, Master of Wine i una de les crítiques de vi més influents i respectades del món.
I per mi, diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 del migdia, amb Paula Molés.
Aquesta tarda, el Tot Gira, anem fins a l'infern del nord.
Atenció!
A partir de les 4 de la tarda, viurem el tercer monument ciclista de la temporada, la París-Roubaix, amb Isaac Vilalta i Mireia Benito.
Tadej Pogacar vol el monument que li falsa al palmarès per igualar amb Eddy Merckx.
També us explicarem la final de l'Europe Cup femenina d'hoquei patins.
El Voltregà vol portar a casa el primer títol europeu de la temporada per l'hoquei català.
A les 6 de la tarda, València-Mestalla-Sant Andreu. Els quadribarrats a un pas de l'ascens a primera ref.
A més, seguirem el Chelsea City a la Premier, l'Europa Terol i el Barça-Bilbao d'ACB.
Tot gira.
Avui, a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
El suplement. Amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 1:45.
Fruita roja i rodona, qui l'endevina? Òbviament és la poma que està prohibida, i si només la mires et salvaries, però sense mos
Hola, Albert, sóc la Rosalia. Aquest divendres tinc concert. Vindràs? Així arrenca Buscant la Rosalia, la primera biografia de la superestrella de Sant Esteve Sarrovires, que acaba d'arribar a les llibreries tot coincidint amb el Lux Tour. Una nota de veu d'un amic del protagonista, un tal Albert, d'una noia que va començar actuant a qualsevol local que podia al Raval, i que aquesta setmana omplirà 4 vegades, i per què no vol fer més concerts, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Avui, vigília del primer concert que la Rosalia farà a la que sempre reivindica com a casa seva, el suplement, els dos artífexs d'aquesta biografia, els dos periodistes que han estat buscant la Rosalia i qui sap si l'han trobat, són el Gerai Sánchez Iborra i l'Oriol Rodríguez. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bé, encantats d'estar aquí. Del programa.
Moltes gràcies, us ho agraeixo molt. No em puc creure que no aneu a cap dels 4 concerts de Barcelona.
Sé que hi ha coses, aquelles paradoxes de la vida que estàs tan capficat en escriure el llibre que se't passa de que van sortir a la venda les entrades.
No teniu fil directe? No podeu demanar entrades?
També som molt tímids i allò és de demanar...
Les podem demanar aquí en directe, no?
Les podem demanar.
A la Rosalia, sisplau. Amb ella, va.
Rosa, t'hem dedicat una biografia que està molt bonica. No podem anar...
200 pàgines parlant de tu. Jo crec que s'han guanyat dues entradetes.
Dues entradetes tocarien per gaudir. A mi hi ha una cosa que també hem comentat, que ara, després de publicar la biografia, em fa molta mandra anar al concert per treballar-hi. Yeah. M'agradaria anar
a gaudir.
Mm. I crec que si haguéssim picat una mica de pedra per anar a treballar, les tindríem, però volem anar a gaudir ara, no?, que hem publicat la llibre.
I sou a temps. Què se n'ha fet d'aquesta famosa nota de veu, d'aquest "Hola, Albert, soc la Rosalia, aquest divendres tinc concert, vindràs"? Perquè si la poguéssim sentir seria meravellosa.
Seria meravellosa, però és real, existeix, però a l'amic que li va passar va perdre el mòbil, li van robar, i
es va perdre la nota.
I aquesta nota de veu ha quedat, ha quedat allò com... És el detonant de la història. És una història molt maca, que algú que als seus inicis ja tenia molt clar aquest màrqueting directe, domini del relat, de com anar creant fandom des de la base, i hagi arribat tan lluny. Vull dir...
Continua fidel a aquella Rosalia, creieu?
Molt. Vull dir, com a mínim, el que nosaltres vam veure quan la vam entrevistar s'assembla molt al que estem veient ara. Per bo i per dolent. Vull dir, no sabem realment les altres cares de la Rosalia, les que falten per explicar, que són les que potser podríem explicar tenint una conversa llarga, profunda, seguint-la. Aquesta no sabem com és, però les que nosaltres vam veure en les converses ràpides que vam tenir, sí. Veiem mateixa mirada, mateixa comunicació, mateixes ganes.
Aquesta nota segurament és la millor pista per comprendre com una noia de Sant Esteve Sarrovires s'ha acabat convertint en una de les més grans estrelles pop del planeta. Per què dieu que aquesta nota és la millor síntesi? Per això que...
Exactament el que et comentava,
aquesta capacitat,
no?,
de màrqueting.
Aquesta capacitat de màrqueting i d'empatia. Vull dir, nosaltres som periodistes musicals. Mai se'ns ha apropat ningú després d'un concert. I mira que hem anat a milers de concerts, a sales molt grans, però garitos amb 10 persones. Mm. I tindre aquesta capacitat d'empatia i de... fer creure, però d'un creure molt real, de que realment importes, no, com a seguidor, és el que la distingeix.
Tu, Gerai, la vas entrevistar abans de l'esclat. A toro passat és molt fàcil penjar-te la medalla i dir: jo ja veia que arribaria lluny.
Sí.
Però en aquell moment vas tenir la sensació de que hi havia una espurna diferent allà?
Jo ja veia que arribaria lluny. No, sí. Crec que des del primer moment... En aquell primer moment, potser amb Los Angeles era massa aviat com per veure que arribaria tan lluny, perquè al final hi havia poc del que ha estat la Rosalia després, que és també aquesta visió, aquesta capacitat de conceptualització. En aquell moment la Rosalia era la veu que acompanyava el refri, no sabíem gaire més. Mm. Però a partir del mal querer, jo crec que això ha estat com una partida de squash, vull dir, molt ràpid, i tothom que hi havia allà al sonar va pensar, una altra de les coses que parlem molt al llibre, va pensar: ostres, aquí hi ha alguna cosa més grossa.
Jo en aquell sonar hi vaig anar, i era abans del Motomami, i...
La vas veure?
La vaig veure, sí. I recordo que ja hi havia alguna moto dalt de l'escenari, crec, en l'escenografia, no? Crec que hi havia alguna cançó que ja feia servir alguna moto, i era una posada d'escena realment molt espectacular, i tenies la sensació que allà s'estava coent alguna cosa que encara no sabies fins on esclataria, no?
Sí, i a més, en aquell moment, ella va agafar un carro en el que estava molta gent, no?, que era l'escena urbana, i va dir, bueno, això estàvem acostumats a veure amb artistes internacionals, i de cop estàvem veient una artista que feia dos dies la podíem trobar com a veïna, com aquell qui diu, veïna de l'Oriol en aquest cas, i de cop estava dalt d'un escenari marcant el pas de la resta d'artistes de la seva generació.
El tema moto s'ha dit que és un concepte que l'ha acompanyat des dels primers dies. Com tot el món Rosalía, hi ha moltes pinzellades que estan des del principi. Recordo haver anat per motius també de feina a quan jo treballava a l'Enderroc i va treure el Milionària. Vaig trucar a la mare per entrevistar-la i em van dir, ja és impossible. La mare em va dir, ens deveu un premi, que el vau donar però no vam poder anar i no el tenim. Jo, per intentar veure si aconseguir l'entrevista, dic, com jo sóc de Gelida, que és el poble del costat, dic, vaig amb un cop de moto i te'l porto. I l'empresa es deia Motomamis, l'estem parlant al 2019. És a dir, que són conceptes, idees,
ja
que anem explicant al llibre, que ja estaven allà.
No és una biografia plena de dades, de fites històriques, sinó que és gairebé un assaig, una ficció d'un periodista que us heu inventat, que fa un recorregut per aquesta vida, per aquesta carrera. No sé si una mena de road trip d'un viatge per carretera, seguint aquesta metàfora de la motocicleta.
Sí.
Amb el primer això que comentes sobre el periodista que ens havia inventat, creiem que no tenia cap sentit com personificant cap dels dos. Vull dir, l'Uri i jo fa molts anys que som amics i potser entre els dos fem un bon periodista. Aleshores vam pensar, bueno, pues sumem-nos i serà molt millor. I després creiem que tampoc tenia gaire sentit nosaltres posar-nos al davant de res per parlar sobre un artista tan gran. Vull dir, no, la nostra vida importava poc, però que el fet que l'Uri sigui d'una població molt propera a Sant Esteve Sesrovires i que jo tingui més o menys la de la Rosalía com tu, doncs tot això sumava.
Perquè és un cas tan únic a Catalunya i us faig la mateixa pregunta que li feia aquest matí primera hora al Luis Hidalgo. De quina manera creieu que ens relacionarem amb ella quan haguem pogut agafar una mica més de perspectiva?
Clar, és un cas únic perquè no ha existit cap Rosalía abans, o sigui, amb el món de la cultura sí que tenim grans referents internacionals, doncs Miró, Dalí, si ens endinsem amb el món de la gastronomia...
Però l'hem de posar aquesta categoria, de Dalí i de Miró, eh?
Jo crec que sí. Per dimensió pública, seguríssim. I artísticament, seguríssim. Aquí el fet paradoxal és que, com és una noia que és la nostra veïna, doncs no acabem de prendre la perspectiva de tot el que està assolint. I per això, justament, necessitem que passi temps i gaudir d'aquesta Rosalía. Ara, a les entrevistes que estem fent, ho comentem, que serà una meravella poder entrevistar la Rosalía de 60 anys, que ja hagi interioritzat tot el que està vivint, tot el que li està passant, tot el que està assolint, tot el que està arribant.
L'Hidalgo el que deia és que el llegat musical només acaba de començar. És a dir, que la seva producció i la seva discografia serà molt més llarga.
Total, clar, és que té 33 anys, porta 4 discos, que ja és una borrada entre 3 anys, portar 4, no només 4 discos, sinó 4 discos que han marcat el camí de la música del segle XXI. Tot el que queda per davant serà espectacular, serà espectacular.
Tal qual. A més, crec que estem en un punt que tampoc ho veiem, però amb aquests 4 discos, que tots ells han excel·lit a nivell de públic i a nivell també de vendes, no l'ha vist estar aquests 4 concerts que comentaves, Roger, s'està assegurant el futur, la independència, no? El privilegi de poder seguir fent el que ella vulgui, que al cap i a la fi és el que millors fruits li ha portat.
Tu dius, m'encantaria poder entrevistar la Rosalía amb 60 anys, si es deixa, no?
Si es deixa.
Perquè la promoció d'aquest disc, per exemple, ella ja ha passat olímpicament dels mitjans convencionals. Sí, va fer una aparició a la Revolta, però, per exemple, Catalunya Ràdio no ha fet cap entrevista, RAC1 no ha fet cap entrevista, TV3 no li recordo cap entrevista, va als podcasts que ella considera de nínxol per arribar a un target considerable i a partir d'aquí els seus continguts es van viralitzant. Recordo que en l'anterior gira, en l'anterior disc, sí que es va tancar un dia a un hotel i anaven desfilant tots els periodistes i tenien 10 minuts, no? Aquell mateix dia, que és una manera molt impersonal i molt cansada de fer entrevistes, ho sabreu millor que ningú.
Sí.
Aleshores, Bé, no sé si realment un dia li podreu fer les preguntes que desitgeu.
Jo, sincerament, més que dues entrades, preferiria aquesta estona. Més que les dues entrades que reclamàvem abans per anar al concert, preferiria aquesta estona.
Una hora
amb ella. Es publiqui o no es publiqui. Sí, bueno, és broma que es publiqui. Això és una cosa que està en el llibre, perquè, evidentment, no hem d'oblidar que estan molt bé aquest tipus de promoció, entenem molt bé com és el sistema comunicatiu avui en dia i entenem que no ens necessiten per moltes de les coses que volen explicar, però alhora no poden negar el dret a la informació. Avui nosaltres estem formats i preparats per fer aquestes entrevistes, com ho estan també els podcasts, els influencers i la resta de persones que la volen entrevistar. El que passa és que ens estem deixant alguna cosa, no?, com està passant aquests dies amb els fotògrafs. La gent fa molt bones fotos en els directes, em sembla genial, però els professionals dels fotoperiodistes han de poder fer la seva feina en els concerts, perquè és un esdeveniment públic important.
Digues, Oriol.
No, que no té cap sentit que estigués actuant davant Rosalía, però moltíssims altres artistes, perquè és una problemàtica que els fotoperiodistes, els companys, es troben dia rere dia, que hi hagi 30.000 persones fent fotos i que la gent que en sap fer no en pugui fer.
Creieu que part del seu èxit també és aquesta imatge que ven de noia propera, però a la vegada inabastable?
Total.
Perquè això també està estudiat, això és màrqueting, no?
És màrqueting, però jo trobo...
Tu la veus estirada en aquell llit, en aquell podcast, en aquell pla que va en contra de qualsevol estètica televisiva convencional, però a la vegada no la podràs entrevistar, no? És a dir...
I és màrqueting, però trobo que és un màrqueting força natural. És a dir...
Ben fet.
Però, clar, és una jugada mestra, que la primera entrevista que fas pel nou disc...
A més, en català.
Sigui amb un podcast, amb un pedigree underground, editor, amb una noia jove periodista, i en català, és una jugada mestra, total.
Parleu també un capítol de la seva família, del rol de la seva mare i de la seva germana Pili, a qui coneixem com Daikiri. Per què Daikiri? I després mirem les comparacions. Perquè la seva germana juga un paper molt, molt, molt important en el seu dia a dia. Qui és aquesta Pili Vilatovella?
Pues és la figura que l'ha acompanyat ella i la seva mare des del principi. Jo crec que són les dues crosses que ella té per recolzar-se amb aquesta ultradimensió internacional que ha agafat. La germana, sobretot, s'ha encarregat molt del tema visual, d'imatge, és qui més l'ha portat cap a aquesta faceta. I és una figura superimportant. És a dir, sempre que hi ha una aparició pública de la Rosalía, el 80%, 90% de les vegades la Pili està al costat.
Ara mateix és més interessant seguir a la seva germana per Instagram, pel que publica i pel que escriu, perquè escriu molt i molt bé, que no passa la mateixa Rosalía, no? Que evidentment té un altre target, té un altre model de xarxes on ha d'explicar el que està fent i com ho està fent i per què ho està fent. La seva germana està com deixant pinzellades de cap on anirà la seva germana. O sigui, la Pili està deixant pinzellades de cap on anirà la Rosalía.
Tampoc es deixa entrevistar la Pili,
No.
Bueno, però ja és normal, ja és el que t'anava a dir, que trobo que està molt bé, perquè són dues figures que l'han acompanyat des del principi, però tot i tenir certa notorietat, sobretot la germana, sempre s'han mantingut en un segon pla. Mai han volgut tenir un protagonisme excessiu. Sempre han tingut clar que la Rosalía és la prota i que elles juguen el seu paper dins de la seva carrera.
I el pare?
El pare, pues, és una altra figura que està allà i que segurament ha decidit, ha optat per...
Però no juga un rol d'empresa familiar aquí, eh? No. És important també com compareu aquests Vilatovella, aquesta figura de la Pili i de la mare, amb una mena de màfia familiar, en el bon sentit de la paraula, una mena de Soprano, Peaky Blinders, fins i tots, no? Què?
Bueno, sense vendetes. Són una saga, no?
Sense vendetes, amb el sentit d'això del clan, no? De la força de l'unió de la família per davant de tot.
Sí, és una llicència literària que crec que funciona. Vull dir, estan una mica bunkeritzats, que, com diu l'Uri, és una forma de fer força contrasistèmica, perquè la gent no acostuma a treballar amb la seva família fins al final dels temps, però, bueno, per lo dolent també és així, no? No podem accedir a aquesta, no? a aquest búnquer.
I després, sobre la seva vida privada, els capítols de Setangana, Rau Alejandro, això també us interessa o ho ha aparcat?
Ens interessa, en parlem, ens interessa des de...
Vida privada, no? Perquè ella n'ha fet bandera, n'ha fet públic, n'ha fet cançons, vull dir, una mica també com Shakira, no facturar tota la ruptura, però vull dir que juga això, juga el moment confessionari en aquesta gira, no?
Ens interessa sempre quan li dongui context al que estem escoltant, al que estem llegint sobre ell. És a dir, si treu un disc amb Rauw Alejandro hem d'entendre aquesta relació. Si va treure una de les cançons de l'estiu antes de morir, hem d'entendre quin paper va jugar Zetangana. A partir d'aquí ens hem anat preguntant aquests dies, no, i amb aquesta noia, i amb aquesta altra, i amb això. És que ens és absolutament igual. És a dir, si això després té una repercussió en la seva música o en la seva obra, intentarem donar-li un context com a periodistes que som, però el que és el, no, el paper coixer, doncs ens és absolutament igual.
Heu intentat fer-li arribar el llibre?
Sí. Sí.
Us consta?
Sí, estamos en ello. Sí.
Jo no tinc cap dubte de que si li arriba el cuquet de la curiositat, li podrà i se'l llegirà.
Ahir tenia un sopar amb amics i estic convençut, i perquè és normal, que el dia que va sortir a la venda, algú de l'entorn l'aniria a buscar. Mm. Però és que res perquè no diguessin cap bajanada, sí. No? De moment no ens ha arribat cap burofax.
Però és una biografia no autoritzada, és a dir, en cap moment no es diu no es demana permís, perquè tampoc no s'ha de demanar cap mena de permís.
Exacte, o sigui...
Només faltaria, no? Que no poguéssim
com a periodistes escrivim constantment sobre gent a la qual no... Sí, sí. Però sempre hi ha una investigació, una recerca i un respecte entorn a la figura. Evidentment, nosaltres quan vam començar vam contactar amb ella i li vam demanar que seria molt interessant entrevistar-la i poder tenir una conversa, no d'una hora, sinó de moltes hores, perquè ja ens expliqués la seva trajectòria. A partir d'aquí va dir que no estava interessada ara mateix a participar d'un projecte d'un llibre i vam haver d'agafar una altra drecera per explicar la seva història. Hauria sigut superinteressant, però hauria sigut un llibre diferent.
Us agraden els reptes? A l'Oriol el recordo perquè va fer 365 entrevistes en 365 dies.
Sí, sí, ja ens vam conèixer, amb en Gerai.
Que això era una animalada, estava molt ben fet, i no només era fer-les, sinó que era picar-les, i era una edició impresa, era un web, això. Sí, què fa, 10, 15 anys, això? Potser
això
menys,
fa 15. 2011.
I eren personatges de nivell, és a dir, era Catalunya, la Catalunya mediàtica, no? I 365 entrevistes llargues, editades, preguntes, repreguntes, documentació i tota la part de transcriure sense intel·ligència artificial que et fes la feina, suposo.
Que va. Si me'n recordo que jo aquella època desitjava que sortís una eina que m'ajudés a transcriure les entrevistes, perquè eren entrevistes que podien durar dues hores i dos quarts. I és molt bonic, perquè la gent em continua recordant l'Oriol de les entrevistes.
Era una proesa física, fins i tot,
Sí, total. O sigui, vaig acabar esgotadíssim.
Ho vas cuinar tu sol, allò, d'alguna manera, pràcticament.
Ho vaig cuinar jo sol, al final, perquè va agafar molta volada la gent que estava estudiant periodisme. Ja et dic, vaig conèixer Gerai perquè jo estava estudiant periodisme i vam fer una crida en plan...
Com això,
ens contactava molta gent, si voleu participar a l'últim tram. Així també per obrir el projecte. Justament per això, perquè està agafant molta volada, perquè estava entrevistant ella molt interessant, i era bonic compartir-ho. I sí, ens agraden els reptes.
Em vas fer 365, realment?
Sí.
I vas matar allà el producte?
Sí, va caducar. Sí, perquè era...
No, era el repte.
Era la idea. Jo que soc com molt punky, era la idea de... Fem aquí, i quan va acabar el domini... van desaparèixer. Jo les tinc guardades, però va desaparèixer. Mm. També ajuda a crear el mite, és una qüestió de màrqueting.
I tant, també. Tu millor que ningú saps que el turbocapitalisme, com escriviu aquí, va de crear un personatge i d'un relat. I en aquest cas, doncs mira, el relat encara sí, va funcionar, perquè 15 anys després encara ho recordem. Bé, doncs, Rosalia, que li recomanem també aquesta conversa que hem tingut al suplement, si es dona per al·ludida, perquè potser doncs, ha sentit que parlàvem d'ella. Aquí teniu Buscant la Rosalia, la primera biografia que han publicat l'Oriol Rodríguez i el Gerai Sánchez Iborra, editat en català, en castellà, per tant el trobareu, i també un llibre que es cau molt en aquests dies i aquesta setmana que ens espera a Catalunya. Gràcies a tots dos, molta sort i fins aviat.
Un plaer, moltíssimes gràcies.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. amb Roger Escapa.
El 18 i 19 d'abril torna l'Àctium al Parc Jaume Balmes de Vic.
40 formatgeries artesanes, més de 250 formatges per tastar i comprar, tastos guiats amb els millors formatges catalans, espectacles familiars i música en directe.
Viu la festa del formatge artesà. T'esperem els dies 18 i 19 d'abril a Vic.
Consulta-la al programa vicfires.cat.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sí. Hola, Soler.
Hola, Peyu, maco.
Soler, quina temperatura fa a fora?
Ara vols saber la temperatura.
Trobo que les intel·ligències artificials agafen molt el caràcter de Manlleu. Sí. Soler, canta'm la cançó Coti per Coti.
No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho.
Gràcies, Soler. Ja ho anirem millorant.
De res, a tu, Peyu. Vinga. A prendre pel cul.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vaig pensar, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Tres minuts per la una del migdia, recta final d'aquest suplement. Aquesta tarda enganxats al Tot Gira. David Clopés, què tal, com anem?
Què tal, com estem?
Doncs molt bé, i tu?
Mira, encostipat, ho veus.
No? Vaja, tu, esteu tots igual aquí.
La veu ben carregada.
Ja ho veig, ja ho vaig començar a notar una mica.
Sí, i... es va notar?
Bueno, és que jo tinc l'orella molt fina, ja ho saps.
No, clar, ets home de ràdio i notes sí, els matisos.
Mira, el David aquí, els matisos.
Sí, sí.
Però bé, escolta'm, ahir, pels interessos del Barça, prou bé. Jo no vaig entendre... l'equip titular, t'ho he de dir, però
jo
no seria
encara
qui
no entenc
no
el tema Pedri, és el que no entenc.
Clar, si el canvia
que
la mitja part...
ho puc entendre, però si perquè el... ell vol jugar.
Sí. Si el canvia la mitja part del partit de la Champions, va costar d'entendre, però bé.
Mira, no? La informació que us podem explicar a aquesta hora és que si Pedri ahir va jugar els 90 minuts és perquè està en condicions, no té cap problema físic i pot jugar perfectament al partit de l'Atlètic de Madrid sense estar sobrecarregat. Això és el que ens transmeten aquest matí migdia des del Barça. Per tant, tranquil·litat, el que li va passar al partit d'anada no ha de ser cap problema i tant és així que ahir va jugar els 90 minuts. I el cas de Lamine Yamal ja el sabem. Ell sempre vol jugar. Segurament, si el resultat s'hagués decidit abans, segurament l'haurien canviat. Però com que no es va decidir el partit fins pràcticament al final, doncs Lamine Yamal va acabar jugant el partit. I saps que Lamine Yamal, i ho ha demostrat a través de xarxes, li agrada jugar als derbis.
Tu diràs, i tant, ja ha passat comptes d'alguna manera.
Mira si li agraden els derbis, que ara mateix saps on és Lamine Yamal?
On és?
És el Johan, juntament amb Araujo, amb Balde, amb Gavi i amb Flick, seguint el derbi de filials, perquè a aquesta hora estan jugant des de les 12 del migdia Barça-Atlètic i Espanyol B, segona federació, està guanyant el Barça-Atlètic 1-0, gol de Toni Fernández, per tant, tots ells també avui seguint el derbi de filials al Johan Cruyff. I avui, òbviament, en parlarem i molt, però deixa'm que t'expliqui que avui tenim una tarda d'esport en directe molt i molt emocionant, perquè ens hi posem a les 4 amb el desenllaç de la Paris-Roubaix, que és aquest monument ciclista que li falta a Tadej Pogacar, que avui pot fer història. També a partir de les 4, la final de la Serps femenina d'hoquei patins, el Voltregà, jugant contra el Sant Joanense portuguès, pot portar el primer títol europeu de la temporada per l'hoquei patins català, i a partir de les 6 una final per un equip català històric, el Sant Andreu. Si guanya el seu partit al camp de València-Mestalla, si guanya avui, ja serà nou equip de la Primera Federació, per tant, avui també una final que viurem en directe al Tot Gira.
Tot Gira, aquesta tarda amb el David Clopés. Una abraçada, David, gràcies.
Adeu.
El suplement d'aquest diumenge l'hem fet possible a la redacció Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Postils, Miquel Alòs i Clàudia Pasqual. Producció Sònia Lofeguieva Catalán, control tècnic Blai Niestra, el control central Júlia Aparicio. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui Paula Molés parla amb Jancis Robinson, una de les crítiques de vins més respectades al món. Nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement. Salut i ràdio per tothom. Bona tarda de diumenge.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.